Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Dilluns vinent començarem la primavera. No és que haguem tingut un hivern massa llarg i intens, però bé, el calendari ho marca d'aquesta manera, així que parlarem una mica d'ella. La Clara farà un cafè amb el grup basc Esne Beltza. L'Antonio s'ha posat nostàlgic i ha parlat de bars que troba a faltar. La Núria ens recomanarà tres novel·les històriques. L'Alba ens vindrà carregada de personatges mitològics femenins amb els seus equivalents segons les diverses cultures que tenim al voltant. A l'agenda cultural us suggerirem esdeveniments lúdics per amenitzar el cap de setmana i, abans d'anar a dormir, us explicarem el conte de bona nit. Vinga, comencem? El De Mica en Mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
El proper dilluns 21 de març serà l'equinoxi de primavera a l'hemisferi nord. Tradicionalment, sempre s'ha dit que comença el desgel, sovintegen les pluges i augmenta paulatinament la temperatura. Per d'uns anys ençà, ja sabem que això pot variar, i més si vivim al País Basc, on la primavera arriba a l'agost i l'estiu al setembre. A l'època romana, el que coneixem com la primavera era simbolitzada per la deessa Flora. Flora era la potència vegetativa que feia florir els arbres, i d'aquí passar a presidir tot allò que floria. Es representa com una jove coronada de flors i que sosté poms de flors a les mans. El seu equivalent en la mitologia grega era Cloris. A Roma, Flora tenia un sacerdot particular, un dels 12 flamines menors que es consideraven instituïts pel calendari lunar de Numa Pompili. En el seu honor se celebraven les Floràlia, o Jocs Florals, una festivitat que durava 5 dies, del que actualment podria ser del 28 d'abril al 2 de maig. La tradició diu que es va instituir el 238 abans de Crist, per encàrrec dels llibres sibil·lins. La celebració fou discontinua fins que el 173 abans de Crist fou restaurada en el consolat de Luci Postumi Albí i Marc Pupili Laenas III. Les parts essencials de la festa eren la beguda i els jocs, i un destacat element era l'aparició d'actrius nues a les obres de teatre. Per a l'art, és l'estació de la mort i de l'alegria després de la reclusió de l'hivern. Està associada a la vitalitat, a la joventut, la bellesa i el color verd. Actualment, moltes celebracions coincideixen amb l'arribada de la primavera. Una mica diferents de les romanes, per cert. I compte que s'acostaran les BBC, o les BBC. I no pas les del Real Madrid, sinó les bodes, batejos i comunions, així que prepareu la cartera. La primavera és la sang, la doctrina mèdica atribuïda a Hipòcrates de Cos, per explicar la diferent personalitat dels individus i l'origen de les malalties. Coneguda com la teoria dels quatre humors. Hipòcrates de Cos associa la flegma a l'aigua i a l'hivern, per això és un humor humit i fred. La bilis groga, un humor calent i sec, que està lligada a l'estiu, on hi predomina el foc i el sol. La bilis negra sorgeix de la melsa i està lligada a la tardor i a la terra. És un humor fred i sec i que posa a les persones tristes. El seu excés desemboca la melancolia o la depressió. I com ja he dit, la sang s'associa a la primavera, la renovació de la vida. És un humor calent i humit que es lliga amb l'element de l'aire. A la primavera el dia s'allarga i el temps és força canviant. Aviat haurem d'anar amb diverses capes de roba, traient-nos-les i posant-nos-les com si fóssim una ceba que anéssim pelant. Varis cops al dia, ja sigui al matí, a la tarda i a la nit. Als antics calendaris, la primavera marcava l'inici de l'any, i en euskera, per exemple, és udaberria, que vol dir nou estiu, i la tardor, udesquena, que vol dir darrer estiu. És l'estació del Renaixement, on broten de nou les plantes caducifòlies. Molts animals comencen a aparellar-se en aquesta època. Per la floració de les plantes, també és el temps d'al·lèrgia per a algunes persones, així que cuideu-vos força. Doncs vinga, llancem-nos a gaudir de la primavera o udaberria, la nova estació que comencem dilluns vinent.
Podran cortar totes les flores. No podran detener la primavera.
Estoy más que aburrido del asfalto y del rugío. Oye, ¿dónde está metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido. Pero ¿sabes qué te digo? Voy a vivir en libertad.
Y escucha lo que digo, los terceros de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan fácil quieres, sé que no hay nada que perder.
Puedo cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Puedo cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Puedo cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Puedo cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Voy rozando el filo, yo solo así me siento que estoy vivo. Me basta con poquito y pa' que quiero nada de nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo. Respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar.
Hay tanto por delante, tantos muros que vencer. Mis páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
podrán
cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Y escucha lo que digo, no te celo de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan fácil quieres, sé que no hay nada que perder. Hay tanto por delante, tanto muro que vencer. Mil páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer.
Puedo cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Un café amb Clara García.
Molt bona nit, Clara. Què? Una mica fotudeta de la veu?
Francesc, i molt bona nit a tots els oients de mica en mica, s'omple la pica. Estic una mica fònica, la veritat, però bueno. El passat 12 de març, a l'Stage Live van participar a un concert conjunt d'Esnevelsa i Espencat, i van donar un gran espectacle i molta guerra al públic. I bueno, Esnevelsa es tracta d'un grup basc amb diferents estils musicals que fa poc van estrenar un disc, que el projecte es diu Esna, i és el cinquè treball del grup, dividit en dues parts. La primera part es va publicar a la Fira del Llibre i del Disc a Durango, i la segona part del disc es publicarà el proper mes de maig d'aquest any. I bé, aquí us deixo l'entrevista i espero que us agradi molt. Buenas noches, Solano.
Buenas noches.
Explícanos un poco cómo empezó los orígenes de Esnevelsa.
Bueno, pues empezó en la gira de Fermín Muguruza del 2007, que hicimos una gira mundial, estuvimos en Latinoamérica, en Asia, en un montón de sitios, y al final, bueno, los de la banda nos hicimos muy amigos y vimos que la gira se acababa y queríamos seguir, ¿no? Y les comenté a unos que a ver si querían seguir, que yo tenía unos temas. Y bueno, dijeron que sí. Luego les llamé a unos músicos que ya... Bueno, yo empecé con 15 años en esto de la música, que saqué un disco con Ezakit, con un grupo que sonó bastante en Euskal Herria. Y bueno, durante todos estos años he hecho bastantes amigos en la música y al final nos juntamos un montón de amigos. Y surgió de ahí, Esnevelsa. No sabíamos qué nombre poner. Y Fermín nos dijo, oye, pues Esnevelsa, ya que haces música negra, sois blancos, pues me parece un nombre súper genial y nos gustó.
¿Qué significa Esnevelsa en castellano?
Leche negra.
La leche negra.
Esa es la contradicción, ¿no? Que nosotros somos blancos y hacemos música negra y bueno, pues leche negra viene de ahí.
Sí. Hace poco habéis estrenado un nuevo disco.
Sí.
¿Qué sensaciones habéis tenido con...? Ay, ¿la gente ha respondido bien?
Sí, muy bien. Lo sacamos para Durango, para Azoka de Durango,
Hace nada.
Y se ha vendido todo, nos hemos quedado sin existencias. Y bueno, es un disco que va a salir en dos discos. Mm. Hemos sacado un disco con un formato que solo hay un disco y el otro está vacío. Mm. Y el segundo sale ahora en mayo. Lo estamos grabando ahora. Mm. Y el segundo lo estamos grabando con gente como Fanfarre Chicorlia, estamos grabando con Aspenca también, sí, un tema, también Anatillus, bueno, hay un montón de colaboraciones y bueno, el segundo saldrá en mayo, saldrá en un formato muy, muy barato para que luego lo puedas acoplar en el disco que hemos sacado antes, ¿no?
Sí.
Y bueno, estamos contentos, a ver qué tal. El primero ha salido muy bien, la verdad. Ayer tocamos en Iruña y la gente ya se sabía las letras mejor que yo.
Mejor. O sea que... Habéis salido de España y ¿cómo ha sido? ¿Alguna anécdota interesante así, cuando salisteis?
Sí, bueno, hemos estado en Japón, luego hemos estado en... Hicimos una gira en Alemania, en Inglaterra, en Francia... Y muy bien, pues una anécdota así, cuando estuvimos en Japón, tocamos en julio y luego a principios de octubre tocamos en Kilómetro Ak, en Donosti, y vinieron 20 japoneses con una ikurriña y se sabían todas las letras, mejor,
o sea,
lo que te he dicho antes,
sí,
mejor que yo, y una pasada, fue una pasada encontrarnos con ellos, que encima nosotros el inglés... pues lo chapurreamos, ellos lo saben peor que nosotros y nos entendemos con la mímica y así. Dicen que el japonés y el euskera se parecen bastante,
sí.
y bueno,
bueno,
nos viene bien, la verdad.
¿Y el catalán? ¿Habéis tenido algunas colaboraciones en catalán? ¿Cómo ha ido? ¿Las canciones habéis sido en catalán también vosotros o ellos lo hacían también en catalán o cómo ha sido?
Sí, bueno, tengo un montón de amigos en catalán, en Cataluña, pues... Al principio, cuando empezamos con Esnemelta, ya sé que el segundo bolo, el tercero, ya coincidimos con La Pegatina y los hicimos muy amigos. Luego hemos colaborado también con Charango, hemos colaborado también con Aspencat, ahora hemos colaborado con Búhos, con otro grupo de Cataluña, con Azemblá de Valencia, y estamos flipando pues que la gente... Pues, los temas que hemos grabado con estos grupos que las saben de arriba abajo y la petan y es una pasada, ¿no?
Sí.
Que una canción en catalán, que haya unas partes en euskera y que la gente las cante como si fueran suyas,
sí,
¿no? Y nos da mucha ilusión, la verdad.
Muy bien, pues muchas gracias, Solano, por la entrevista. Ha sido un poco corta, pero de verdad nos ha hecho mucha ilusión y que tengáis mucha fuerza en este nuevo proyecto y que vaya todo muy bien, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bé, doncs fins aquí la meva secció. I et dono pas, Francesc, i bona nit, i també a tots els oients de mica en mica són per la pica. Agur!
Moltes gràcies, Clara. Bona nit i millora't. Esnebeltza. Actualment ja són bastant famosos. Fins i tot l'anècdota dels japonesos, que se sabien les seves cançons, ens ha fet bastanta gràcia. I bé, també els coneixíem per les col·laboracions que havien tingut amb grups dels països catalans, com Aspencat, com Charango, com Búhos, com acaba de dir-li Xavi Solano a la Clara. I a continuació escoltarem la cançó Lokarriak, del disc Gora, del 2013.
Mehatxua batetik mendekuak bestetik balore zuzutako gizartearen aldetik. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek nire modura bizitzea. Izatea zuek izatea, badatoren izatea. Libera tu mente, piensa diferente. Como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo. Trabaja con ánimo, por un sueldo ínfimo. Pero por favor, ay no dejes de ser tú mismo. De ser tú mismo, hey. Vete si es que no te veo haría. Y se me requin y espacio requin. Vete si es que no te lo haría. No sé con qué te vas a ver que. Vete si es que no te veo haría. Y se me requin.
techo de casa y enfrente de tu puerta no tiene luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía.
Vete si es que gustan de la vida y se me requiere
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Bona nit a tothom. Bona nit, Cesc.
Bona nit.
Bona nit, Susana.
Bona nit.
Bona nit, Albae.
Bona nit.
Avui estem amb igualtat. Dos homes i dos dones.
Igualtat.
Com s'ha de
fer. I fent un ressupor.
Sí, ens han portat el...
De napolitanes petites.
El sopar.
Sí, la Susana. No
anava a dir...
Molt bé.
Una altra cosa, però el sopar.
Sí. Ens han portat un sopar dolç.
Sí.
Això i els contes.
Això i els contes, vinga, ja podem anar a dormir. Cacaolat, calent,
sí.
I a dormir.
I l'endemà sempre serà millor.
Sí, això segur.
Que cac, sí.
Avui tinc una crítica un altre cop.
Crítica?
Una crítica social molt important.
Crítica social, a veure, sí, ja, deixa-ho anar.
Els bars.
Què els hi passa als
que
bars?
Que els trobo a faltar als bars d'abans.
Llavors, divendres passat tu i jo vam anar a un bar.
Sí, però no són el que eren abans.
Què vols dir?
Que ja no existeixen bars com abans. És a dir, ara són tots, si les taules blanques, el, tot massa lluminós, massa net, potser massa net tot.
Ah, que no fa olor de bar.
No, no són bars autèntics, no són tavernes, no sé com explicar-lo.
Val, clar, no hi ha fum, tampoc.
No hi ha fum.
Jo, eh?
Bueno, el del fum es pot perdonar, això es pot,
sí,
perdonar.
Sí, jo no vull que hi hagi fum, eh? Ja, ja. M'he acostumat això, a que no hi hagi fum.
Això es pot perdonar, però sí. Falta alguna cosa als bars que te'n recordes als bars de quan eren petit.
Sí.
Ja no hi ha xicles boomers als bars, per exemple.
Els xicles boomers...
Jo els, sí, trobo a faltar, els xicles boomer.
I els deixo, els gelats, que a mon àvia li deia el mantecau.
El
vols un mantecau?
Què? Un mantecau?
Ai, no sé, això a Reus sí que es deia. Vols un mantecau?
Però que era un gelat.
Mantecau era un gelat.
Pues un mantecau és com els tiburons.
Ja, allí es deia mantecau. I conec més gent que deia mantecau, per tant, dic, això no serà...
I un flas de duro.
Això és una altra cosa.
Flas de duro que se't quedaven les comissores de la boca, mm-hmm, rebentades.
Tallades.
Sí. Els flash. Que anaves...
Burman Flash.
Burman.
Burman Flash, i tant, que hi havia un superheroi així dibuixat en el plàstic.
Sí, sí que és veritat, sí que és veritat.
Oh,
sí, sí.
Burman Flash, de tota, sí, la vida, sí, però... de tots els gustos. Coca-Cola, superinnovador.
Xiclets Boomer i Burman Flash.
Sí, sí. I Petacetas, i sí, sí, i tant.
Petacetas, un clàssic.
Ai, sí.
Jo me'ls fotia sencers.
Sí. Que hi havia, quan la gent feia l'aniversari, venien, no sé, almenys jo potser... A Reus almenys passava. Quan un feia l'aniversari, venia al col·legi, doncs que érem 35 alumnes, 35 bossetes de caramels, una per cadascú, hi havia la Nube, la Gominola no sé què, hi havia els xiclets Boomer, i els Petacetas, no tothom portava Petacetas, eh?
És que el Petacetas hi va haver-hi un període que el van prohibir.
Oh, i després de dinar menjar allò, era una angúnia. Era... És veritat. Tu dinaves al col·legi i te foties el Petacetas després i... Hòstia.
Al meu col·legi no et deixaven emportar res.
Però ho fèiem d'amagant d'altres.
Al meu col·legi feien uns cigrons al cuiner. Mira, me'n recordaré tota la vida.
Cigrons Petacetas.
No, cigrons per l'aniversari.
No, he canviat una mica de tema, és que m'ha vingut al cap...
Que sossos.
Els cigrons del meu col·legi. Jo em quedava a menjar al menjador del col·legi, sí, i feien els pitjors cigrons que s'han fet mai a la Terra.
Allò de ranxo.
Sí, veies a tots els nens pàl·lids allí, clar, les professores que vigilant que mengés, sí, menja, menja. Me'n recordo que fèiem... Saps la pel·li aquella de Cadena Perpètua? que ens ficàvem els cigrons a la butxaca i quan anàvem al pati els anàvem llançant.
Ah, sí.
Com si fossin les pedretes per escapar, doncs, els cigrons.
Sí, i a Prison Break, me sembla, també, alguna escena d'aquestes,
sí,
no?
Sí, 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 doncs ens ficàvem els cigrons a la butxaca i quan sortíem al pati els llançàvem.
Ostres, però clar, això era tortura ja, tortura tipus les que va explicar la Lourdes, potser ja.
Sí, medieval, no? Home, jo anava a un col·legi de monges, potser era la Inquisició juvenil.
Feu aquell gest de tapar-vos el nas quan menjaves.
Sí, home, sí.
És molt pel·liculero, però sí. La gent ho feia, eh?
Nosaltres al menjador hi havia una petita Inquisició infantil, sí, sí.
Hi havia gent que me'n recordo que al meu col·legi feien hamburgueses que no eren massa bones i una d'elles era amagar-se a la butxaca de la bata i l'altra era les taules tenien els vèrtexs per sota, hi havia com un tros de fusta i com un calaixet, no sé, i la gent les anava ficant allà.
Hosti, quan passaven uns mesos, què passava amb allò?
Arqueologia.
Sortien animals allà, mira, s'està movent la taula.
Jo alguna vegada ho vaig fer. I va, això, per això era un truco.
Jo me'n recordo, ara que parles de taules, de potser estar a classe i tocar una mica sota la taula,
sí,
i haver com un goteler de xiclets.
Sí, és una de les coses aquelles que si tens el cul pelat, o sigui, si ets veterano ja del col·legi,
sí,
a primer o segon pillaràs, però després, sí, mai tocaràs sota la taula ni sota la cadira. Mai estaràs a classe allí en posició drop,
no.
Endavant, i amb les mans així penjant i faràs així.
Sí, perquè
tocaràs sota perquè ja...
I hi ha vegades
merda que...
potser no, però estàs una mica despistat, no caus i dius, hòstia, què hi ha aquí? I rasques i tot.
Ah, i ja dius, xiclet.
I quan rasques i ja notes que es fa malbé, dius, és un xiclet.
És un xiclet.
Perquè rasco.
I quan està sec, sort. Però quan el xiclet fa poc que li han ficat...
Mira, una vegada em va passar anant d'excursió, mítiques excursions que anàvem o a Catalunya en miniatura o al Zoo de Barcelona, una de dos, sempre repetia, era un clàssic, era un clàssic.
Sí, sí, sí.
I me'n recordo que abans s'hi fumava els autobusos, nosaltres no, que teníem 6 o 7 anys, era l'any 89.
Sí.
I me'n recordo però que, saps allò, que agafaves el cendrer que tenies al seient, l'obries,
sí,
i allí hi havia com una pasta... de xiclet,
sí,
d'eucaliptus amb
cendra
de,
sí,
tocados,
uau,
que allò ho tocaves i ja l'havies cagat.
Sí, i podies fer pintures de guerra i tot,
que
perquè era, i a més tacava molt, era molt negre.
Hòstia,
sí.
I el xiclet, però que no te'l treus de damunt, eh?
Sí.
Una setmana amb el xiclet.
Quina pudor que foties tot el dia. Oh. Sí, era un clàssic, eh?
Sí, com hem canviat, eh?
En el meu cas, el menjador era les llenties. Vaig agafar un trauma bastant important i m'he reconciliat fa relativament poc amb les llenties. Oh. Sí, sí, és que esclar, eren basses de llenties i has de repetir perquè porten molt de ferro i no sé què. I bueno, era el dia que hi havia llenties, per mi era un drama.
Que eren basses amb un calderó, amb una marmita com... Exacte. La de les bruixes, el va, eh?
Igual, eh? Igual. Fem millor les llenties, les bruixes.
Sí.
Com a mínim les de casa meva.
Ostres.
Les traien d'un pou, no? Tenien sempre el mateix sabor, les agafen.
No, és que no tenien gust a res, era... I pastós, i aquell gust farinós, clar, es desfeien de tant rescalfament. Al menjador de col·le. Jo era un públic, no era... No tinc res contra les monges, però era un públic.
Jo anava amb hermanos de la Salle.
De totes maneres, que sigui públic o no, no té res a veure.
A l'hora del menjador, no.
A l'hora del menjador...
No, jo crec que...
estarem tots d'acord en que costa menjar-hi bé.
Tots som iguals davant del menjador del col·legi.
El que és curiós és l'evolució del menjador, no? Perquè jo me'n recordo que un temps després vaig fer de monitora de menjador a la mateixa escola, allà on havia anat jo.
Sí.
I, ostres, de cop de les llenties, passar la pizza... al Frankfurt. Jo me quedava... Sí. A part això, que les nenes me deien no, esto no quiero, que lleva un poco de... no sé què, de lechuga, o, saps? I era com... Ostres, de dir, però què ha passat, no? Amb les mítiques llenties...
Les pizzas no et ficaven un quadrat? En comptes de ficar-te un tros de pizza triangular de tota la vida, et ficaven trossos quadrats.
Sí,
que era com un frau, allò, que això no és una pizza, m'has donat un quadradet, sí, dona'm una porció...
Més com una coca de recapte que no com una pizza.
Sí, exacte, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, les devien agafar així a l'engròs.
Sí, agafa una hectàrea de pizza pel menjador.
Sí, portaven, clar, 10.000 metres quadrats, és una hectàrea.
Sí.
Desembarcaven allí. Sí.
Anem als estribadors.
On era això, Tarragona, Constantí?
Ah, Tarragona, Tarragona.
Tarragona. I tu, Susana?
Jo a l'Empordà.
Quin lloc? L'Empordà és molt gran.
A la Bisbal.
La Bisbal de l'Empordà.
La Bisbal de l'Empordà, sí senyor.
No, perquè la Bisbal hi ha Bisbal de Falset també, i la Bisbal del Penedès.
Sí,
eh?
hi ha unes quantes de Bisbals. Empordà. I de David Bisbal també.
Oh, teníeu també classe, aquest home.
No.
Mira.
Bueno,
ara segur que quan tu eres monitora el devien escoltar.
Ostres, no, és més recent en David.
Ah, tu eres jo, molt jove quan feies la monitora.
Hola, eh? Que ja comencem a canejar i...
Sembles molt jove, Susana.
Sí, sembla jove, home, sembla jove, Susana.
Va, parlem de l'escola.
Sí, sí. Escola, no, els bars.
Sí, ens hem
perdut. Bars. Bueno, que els bars escola també és una mica, no? Sí, han canviat. Després de l'escola vas
bars,
al bar.
Bars escola i granja escola. No?
Però vas a
la granja escola.
Després de l'escola vas al bar, no? Era... jugar al futbolín de tota la vida.
La universitat, o sigui, de la vida.
Sí. Anàvem a jugar al futbolí al billar. Hi havia, al Tarragona hi havia un lloc, però era una mica perillós. Uh-huh. És a dir, perquè tu anaves a jugar al futbolí, uh-huh, potser anaves amb... Bueno, no eren euros, amb aquell, però anaves amb 300 pessetes. Però potser quan tornaves només havies jugat un futbolí i et caben 50. Perquè estaven, sí, els quillos, perquè en aquests bars que hi havia futbolí sempre estava ple de quillos.
De 20 duros.
Sí, pel bus. Pesats. Sí. Estava ple de quillos, sempre. Sí, els bars de futbolí, no sé per què, estan ple de quillos.
Sí. Sí.
He trobat una cançó d'ara mateix que explicaria com eren els bars en aquella època. Es diu Manifesta Barner.
És el grup. Ara mateix és el grup.
Ara mateix és el grup.
Ara mateix.
I tenen una cançó que es diu Manifesta Barner, que explica com els agradava que fossin els bars. O sigui, que tornin a aquells bars que hi havia abans, que les taules fossin amb potes de màquina de cosir...
Doncs mira, tenim aquí el director del programa. Hola. Li demanem permís i la fiquem,
sí,
quan
sí,
acabi
no,
la secció.
Sí, endavant, la posarem quan acabem aquesta secció.
Perfecte.
La vols acabar ja?
Quina hora és? Hem d'anar a sopar ja o no?
Home, mentre soni la cançó podem menjar les napolitanes.
Sí, bueno, doncs ho deixem ja per aquí.
La Susana. I bé, els bars, els bols, tots pudents, plens de fum. No, fum no.
No, però una mica de greix.
Val, perfecte.
Una mica de greix.
Val,
I pernils penjats,
sí,
que ara ja no hi ha pernils.
I cambrers i cambreres amb cabells greixosos.
Sí, dona igual, cambrer, cambrera, no m'importa. Que estornudi, bueno, això es pot evitar.
No sé.
Però amb els cabells una mica greixosos. I que arribis i ja sàpiguen què t'han de servir.
I els gots de cafè, o sigui, per exemple, el got de cafè o la tassa de cafè, els vols amb taques resseques del cafè precedent? O...
No? És no prenc cafè.
Bueno.
A quins bars vas, tu?
Ja...
On em porta el Cesc.
Actualment, ara.
Actualment vaig on em porta ell, perquè mitjana coneix millor.
Mitjana d'edat, 70 anys, 80.
M'encanten
perquè
aquests bars.
Els bars aquests que t'encanten, jo em veig, eh?
Sí, però...
I vaig, també, i els visc, i...
Però no hi ha tants, no hi ha tants. No, hi ha
no,
tants.
No, això
no
ja...
No, això que costa encontrar-los, perquè sí, jo quan me'n recordo quan vivia a Constantí Tarragona, hi havia, ara ja no hi queden tants, però hi havia molts bars de iaios, i ara ja no...
Pesten els barris, home.
Sí, potser és per això, perquè...
4 duros... Potser t'has aburgesat, tu,
sí, una mica, potser sí. Potser m'he aburgesat i és per això que ja no els trobo, un vist, però...
Més a Bona Vista.
Sí, a bona Vista encara en queden. Però a Bona Vista han tancat molts bars,
que
també.
Que s'hi menjava molt bé, Bona Vista.
Sí, bueno, feia moltes tapes. Clar, a Bona Vista hi havia moltes persones que venien del sud d'Espanya, d'Andalusia, van fer molts bars de tapes allà a Andalusia.
Jo vaig treballar a la granja Campo Claro, que diuen.
Sí.
I allí dinava... I ojo,
Clar, eren andalusos que havien menjat bars de...
Menjar de veritat.
Sí, es menjava molt,
ojo,
molt bé.
Ojo, peligro.
Es menjava bé.
Sí. Doncs bueno, deixem per aquí, ja continuarem amb el tema.
Vinga, doncs.
Moltes gràcies a tothom.
Ara mateix, la cançó, el Bae?
El Manifesta Barner.
Vinga.
Bona nit.
Treguin els televisors dels bars, fora també les escurabutxaques, que les fondes serveixin els dinars. Altre cop tothom junt i en taules llargues, que hi hagi botes, que hi hagi porrons, que hi hagi tots els vins d'aquesta terra i d'estrangers també, per veure món. Sigui el celler, l'Atlas del Baverra, que torni el bé a les tavernes, que torni el bé al nostre got, que el vi fa sang i neix el cant, i et farà cert que tot es pot. Per si la gent té ganes de cantar, que hi hagi una guitarra d'emergència, que hi hagi marge a l'hora de tancar, i un veïnat amb prou paciència, que hi hagi mascles, que hi hagi femelles, i desconeguts amb ganes de discutir, taules de fusta o de marbre d'aquelles, amb potes de màquina de cosir. Que torni el bé a les tavernes, que torni el bé al nostre got, que li fa sang i neix el cant, i et farà cert que tot es pot. Que torni el bé a les tavernes, que torni el bé al nostre got, que li fa sang i neix el cant. Hi hagi vi sec, que hi hagi vi dolç, que hi hagi vi, que n'hi hagi quantitat, que hi ha alegria, hi ha set i som molts. Que torni a bé a les tavernes, que torni a bé al nostre got, que li fa sang i neix el cant, i et fa cert que tot es pot. Que torni a bé
Pàgina següent, amb Núria Mampel.
I ara és el moment de saludar a la Núria Mampel.
Bona nit, família. Bona nit, Cesc. Com va la setmana?
Bé, anar fent. Què ens portes avui?
Avui us porto tres novel·les històriques. La primera és L'Or Blanc, d'Edmund de Val, d'edició 62. Durant segles, l'or blanc ha fascinat emperadors, alquimistes, artistes, filòsofs, artesans, col·leccionistes. Tots volien descobrir la recepta màgica d'aquesta substància tan valuosa. Amb l'or blanc, el reconegut escriptor i porcelanista Edmund de Waal emprèn un viatge fascinant per la història de la porcelana per descobrir el veritable significat del color blanc. Un camí que és alhora la història d'una obsessió, en la qual l'acompanyen els testimonis de la seva creació, que s'estén al llarg de 1000 anys i toca alguns dels moments més tràgics de la història recent. El segon llibre que us porto és La filla de la neu, de Núria Esponella, de Columna Edicions. Història de superació humana, ambientada a la Vall de Núria. L'Enric, un enginyer auxiliar del cremallera de Núria, i la Joana, una cambrera que acaba fent de professora d'esquí, es coneixen gairebé a 2.000 metres d'altitud, quan els homes del tren de la companyia Ferrocarriles de la muntanya de Grandes Pendientes estan construint l'obra d'enginyeria amb més metres d'altitud de tota la península ibèrica. Tot va bé, encara que en un moment determinat la guerra trenqui la placidesa relativa de les seves vides. Més tard, als anys 40, la Joana fa una travessa pels Pirineus que la porta fins a límits desconeguts. I per últim us porto La mujer del reloj, d'Álvaro Arbina, de Bediciones. Novel·la de caràcter històric transcorre al llarg dels 5 anys que va durar la guerra del francès, del 1808 al 1813. Descriu l'aventura que viurà Julià del Decoa Giesler, un jove de 16 anys que emprèn un llarg viatge pel país en guerra darrere el rastre del seu pare, que assassinat en estranyes circumstàncies no pot explicar-li el cuejat secret que des de fa anys protegeix la seva família. Aquestes circumstàncies atrauran el fred i calculador general francès Louis Leduc, un home que amaga un terrible passat ple d'odi i venjança, empès per la seva bogeria personal. Perseguirà sense descans el jove Julián. Aquest tractarà de lluitar contra les forces que l'amenacen, en un intent per reprendre el camí cap als seus veritables somnis, els somnis del seu pare. Espero que siguin del vostre interès. Fins la setmana que ve, adeu!
Bona nit, Núria, vinga, fins la setmana que ve. Per suposat que ens agradaran les novel·les que ens ha recomanat la Núria. A veure, recapitulem. L'or blanc, d'Edmund de Waal. La filla de la neu, de Núria Esponellà. I la tercera, La mujer del reloj, d'Álvaro Arbina. Vinga, continuem.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Bona nit, Albai Morell.
Bona nit.
Què, avui bruixes també?
Avui deeses mare.
Ah.
Parlarem sobretot de la Molsosa, el que és considerada la deessa mare catalana.
Molsosa?
Sí. Ah. I una miqueta de resum dels punts en comú de les deesses mare. Tinc informació de sobres per fer un especial algun mes sobre tota la història de les deesses mare.
Et veig soterrada, et veig soterrada entre papers.
Sí,
il·lustrats,
que...
això sí.
Bé, he agafat sobretot l'estudi que té Dani Rangil, ja en vam parlar d'ell el dia que parlàvem de la Pesanta.
Oh, la Pesanta, sí, sí, me'n recordo.
És un mitològic que treballa molt amb aquests temes i realment sí, té un resum de 10 pàgines que, sobre el tema. Uh-huh. Hem fet un resum del seu resum.
Il·lustra'ns a grans trets, eh?
Doncs la Molsosa la van descriure els carboners de la Cerdanya com una mena de bèstia de quatre potes amb el cos cobert de molsa o d'un pelatge herbós.
Ah, d'aquí ve el nom.
Sí. Ah, aquests carboners, quan començava la campanya, duien a terme un antic ritual per protegir-la, o sigui, per poder fer tot el carbó que es necessitava en els seus temps. Un cop encesa la carbonera, saltaven al voltant del foc i els vells deien que sí, espantaven la Molsosa, que no s'acostava per desbaratar la pira fumejant. La vista del foc desesperava aquesta dona, sobretot perquè el foc destrossa els boscos. Uh-huh. Llavors ella no volia que destrossessin el seu habitatge i anava a atacar aquesta gent.
Apareixia.
Sí, feien un ritual perquè no aparegués. Uh-huh. Però així com alguns la defugien, altres se li acostaven i alguns buscarols havien arribat a aparellar-s'hi i així en poc temps es feien rics.
S'aparellaven amb la Molsosa?
Amb la Molsosa.
Caram.
Si podem suposar que això passava perquè, com les dones d'aigua, la Molsosa devia conèixer tots els secrets de la natura quina i on trobar la millor fusta per treballar i per fer el carbó, l'efecte de les llunes, si havia de venir mal temps que pogués perjudicar les feines o la collita. La Molsosa tenia un gran desig maternal. Els seus fills, que sempre eren nois, eren molt macos, molt bonics, i els hi ficava el mateix nom de Molsosa, perquè tothom sabés que per lletja que fos, també trobava homes amb què llitar-se. I així animava altres mascles a fer-ho, altres homes.
Sí, sí.
Diuen que fins i tot també acceptava fills adoptats o que raptava canalla, o sigui, la que es perdia en el bosc o la que hi passava. Era una forma també de que els pares, quan perdien els seus fills pel bosc, tinguessin la sensació de que algú els estava cuidant.
O sigui que realment els cuidava ell, eh?
Sí.
No atacava els nens.
No, els hi feia de mare. Tenia un gran desig maternal, ella volia ser mare, llavors tenia fills propis i fills adoptius.
És un personatge més complex.
Sí.
Sí, sí.
Com la nostra Molsosa o la negra Agnès Celta o la Janca Càntabra, a Mari, la deessa basca, també se li atribueix el segrest d'infants. En aquest cas, sobretot noies. En alguns casos tornaven a aparèixer o simplement es quedaven amb ella. Hi ha alguns elements de la Molsosa que trobem en altres deesses mare. En el cas de, podem trobar el tema de les pedres, els carboners de la Cerdanya en tiraven en el foc per protegir la barraca. Els bascos tiren a les coves on suposadament hi viu Mari, és l'entrada al món subterrani, en senyal d'adoració. Tenim també la connexió del foc, la capacitat de destrucció del bosc provoca un gran temor en la Molsosa. En canvi a Mari se la imagina creuant el cel envoltada de foc.
Sí, ja ho vas dir el desembre,
sí.
El programa de la remullada.
Sí, quan vam trobar la imatge de Mari.
Ah, també. Que l'hem de penjar encara.
Ja la tornarem a buscar.
Bé, mai és tard.
A les feres del bosc les protegia la Molsosa, com també ho feia Callach, la deessa celta. Durant l'hivern es protegeix a
Callach,
Calla.
Gaèlic, sí.
S'escriu molt diferent, però es pronuncia així.
Sí, pel que veig.
Tenim el tema del rapte dels infants, amb la Molsosa, o amb Mari, amb la Jean que canta però la negra Agnès Celta, que també els raptaven, en aquest cas els devoraven, potser com a reminiscència dels primers sacrificis humans, o com a símbol de la gran mortalitat infantil.
O sigui, trobem aquí coses en comú en aquests territoris diferents.
Sí.
A la Molsosa, a Mari, a Callach i també tenim aquí...
Tenim diferents.
Sí.
També el fet de que s'ajuntessin amb mortals, la Callach celta s'hi ajuntava per rejuvenir-se, la Molsosa per tenir-ne fills.
Sí.
El tema de la protecció maternal, que tenim, aquí trobem a la Fenícia Tanit. Tanit també era venerada a Eivissa.
A Eivissa? A l'illa.
A l'illa d'Eivissa. També l'anomenaven Dida, que és el terme català que utilitzem per les dones que llatàvem els fills i les filles d'altra gent.
Ah, caram.
De dones que per un costat o no treien llet o que eren massa nobles com per amamentar els fills. Llavors, tenim aquesta relació sintàctica?
Sí, podríem dir-ho. Sí.
O l'egípcia Isis, que se la representa sovint donant el pit a Horus, exactament igual com a la posterior Maria dels cristians, amb la seva representació de la Mare de Déu de la Llet. A Irlanda també trobem a Brigid, que se la considera la protectora de l'embaràs. Brigid també, si tornem al tema del foc, se l'associava amb ell. Brigid era el foc, era la joventut. No sé... Tot aquest tema. Tenim a Brigid per un costat, que era una noia jove, tenim a Callach, que era una vella que volia rejuvenir-se, són cares contraposades de la mateixa moneda.
Sí, ja t'anava a dir. I aquí tenim una il·lustració...
De la Janca, Aquesta és la Janca.
Càntabra, eh?
Sí.
Ah.
És un nom similar al del gaèlic. De fet, fins i tot diuen que el nom de Galícia prové d'aquesta paraula.
Aquesta paraula, eh? Sí. Es veu una dona aquí, grossa, amb els pits grossos, amb les... Què podíem dir? Que són els peus d'escorça?
podria ser
això? Sembla més urpes.
I amb urpes. I que porta un nen al braç.
Sí.
Un nen que no li fa molta gràcia que se l'endugui.
No,
no. Posa una mica de resistència.
En el cas de la Janca, crec que ja hem comentat que els raptaven per devorar-los.
Per devorar-los. En aquest cas no els cuidava...
Sinó que els devorava.
Val.
Sí, però és... interrelacions entre diferents cultures. Cada cultura tenia la seva funció.
Sí, el ja. Fet inicial era el mateix, però després ja l'objectiu...
era diferent.
El rèdit que traien cadascuna era diferent.
Depèn de si volien ser... donar por als nens o tranquil·litzar els pares.
Val, sí, l'estar cuidant o... Sí, que se'l menjarà.
Si l'objectiu era que els nens no s'endinsessin al bosc per no perdre'ls, la deessa que hi havia en aquell moment feia que els hi feia coses dolentes als nens, sigui menjar-se'ls, sigui fer-los perdre. Si el cas era voler tranquil·litzar els pares de la meva criatura desaparegut, doncs era una deessa que els cuidava.
Sí, tranquils que l'està cuidant, per exemple... Sí. Quina, en aquest cas?
Que la nostra molsosa.
La molsosa catalana.
La Mari Basca.
La Mari Basca també.
Brigit.
Vale. Però la Ojancana Càntabra, no.
No, en val. Aquest cas
aquest
no.
Se les menjava.
Sí. La nostra cultura és més de tranquil·litzar, la seva es veu que era més de posar por.
Sí, bastant.
També tot s'ha de dir que amb 1.300 anys de cultura cristiana, bé, 2.000 en general, però depèn del lloc on ha arribat, no sabem realment quin era l'origen. O sigui, si realment era així en un inici o si va ser els cristians els que les van convertir en el que són ara. Doncs tenim la informació que ens ha arribat avui en dia.
És el filtre del cristianisme, que no sabem bé com agafar aquest substrat que hi havia, no?, previ.
Sí, que probablement la Jancana Càntabra al principi també els cuidava, però després del cristianisme va ser un personatge dolent, o el Camari, el cristianisme també l'ha intentat fer passar per un personatge dolent. En el cas de la Molsosa, com que actua en un lloc tan reduït, no s'hi han pogut ficar tant.
Clar.
Però... en llocs on ha entrat més dur han canviat molt.
Potser l'han fet, sí, l'han fet semblar dolenta, donant-li una imatge que seria tètric, tenebrós.
Sí, 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 amb molts altres personatges mitològics tenim una part que diuen que és bo, una altra part que diuen que ataca els humans. Doncs molt probablement la segona part és la que s'ha afegit en aquests últims segles.
Sí, la llegenda negra, que en tantes altres coses...
I que moltes d'aquestes llegendes les han recollit capellans.
Sí, ves, qui escrivia més, o qui sabia llegir i escriure, i qui més ho utilitzava.
Hi ha llegendes que no s'han arribat a escriure perquè... o no s'han escrit fins més tard, perquè aquesta gent no volia que se les conegués.
Clar. Sí. No, ho hem vist amb altres exemples. El tema de les bruixes, la setmana passada.
I amb moltíssims altres que anirem explicant.
Sí, com la majoria de coses que ens portes aquí, que ens dones a conèixer.
Sí, tenen la doble visibilitat. Sí. Depèn de si intentem trobar un previ o un posterior. No sabem si el previ era realment així, si sabem com ens ha arribat avui en dia, però no podem saber realment com era en el seu moment. És una llàstima, però...
Sí, hem de fer un treball d'arqueologia... Ja podem documentar, perquè en aquest cas no anem a tocar terra, però sí de buscar gent com el
Dani Rangil.
Aquest, per exemple, que ens aporta documents molt interessants sobre aquests temes, que estan soterrats.
Sí, sí. No, aquest home, ja us dic, que té un treball molt ben fet. Però bé, acabarem aquí per no donar-li més bombo.
Bé.
I un altre dia ja explicarem molta més part de deesses mare, no pròpies autòctones, però sí que nosaltres hem tret part d'elles per crear les nostres.
Doncs perfectament, serem tot orelles.
Doncs vinga, bona nit.
Vinga, bona nit.
L'agenda cultural.
Divendres 18 de març a Bilbao tenim l'espectacle de dansa Rodent els dies 18 i 19 al Teatre Arriaga a les 8 del vespre.
A Bilbao, al Gaztetxe de Saspicat, ho tenim els grups Penades por la Ley, Subrats, Partixanos, Dementes en Kamikazes, a les 8 del vespre.
Anem cap a Baracaldo a veure el concert de folk Juan Mari Beltrán al Teatre de Baracaldo a 8:45 del vespre.
A Leioa tenim el concert de Dum la Nena al Cultur Leioa a les 9 de la nit.
A Gorlitz tenim Street Jacers al Pub Xurrut a les 9 del vespre.
Anem cap al dissabte 19 de març. A Bilbao tenim el concert d'Arco al Café Antsokia a les 10 de la nit.
Seguim a Bilbao al concert d'El Cabrero i Emiliano Domínguez Zapata a la sala BBK a les 8 del vespre.
A Basauri tenim l'òpera Rigoletto al Social Antsokia a les 8 del vespre.
Anem cap a Gorlitz a veure el concert de Shuarum i Big Mouth al Pub Xurrut a les 10 de la nit.
El diumenge 20 de març tenim a Bilbao al Teatre Riega a les 8 del vespre a Antonio Orozco.
I bé, aquest cap de setmana recordem que comencen les festes de Deusto amb diferents activitats, sobretot les xosnes, i allí hi haurà el concert del grup maresmenc Làgrimes de Sangre.
També hem recordat que d'aquí dos caps de setmana, del dia 24 al 27 de març, a Durango tenim la quarta edició de Topa Clown, amb diferents activitats de teatre i clowns. Bon cap de setmana, Gabon.
Passeu-vos-ho molt bé, perdona que t'he trepitjat.
Tendra dolça nit d'hivern, oh, oh, somor, tot el que queda d'un dia mullat.
Tot i que no confiem massa en el bon temps, tal com ens han demostrat en els darrers anys, sí que esperem que la nova estació ens aporti canvis positius per a tots. I d'aquesta manera hem arribat al final del programa d'avui. La Clara ha fet un cafè amb el grup basc ja conegut mundialment, Esne Beltza. L'Antonio s'ha posat nostàlgic, ha parlat de bars que troba a faltar i hem acabat parlant de menjadors escolars. Mira, la vida és així. La Núria ens ha recomanat tres novel·les ideals per aquesta Setmana Santa. L'Albaé ens ha parlat de la Molsosa, la Mari i moltes deeses més. I a l'Agenda Cultural us hem ofert espectacles que es duran a terme a Biscaia durant els propers dies. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigit des de casalbilbao.cat. També ho podeu fer des de la nostra pàgina de Facebook de mica en mica s'omple la pica. I recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic micaenmicairratia@gmail.com i del nostre compte de Twitter @micaenmicapica. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb el conte de bona nit. Fins la setmana que ve i que dormiu bé.
Per els camins que he corregut no hi havia arbredes, només dolors dels meus amors que vaig deixar enrere.
L'autobús número 75. Un matí, l'autobús número 75 que surt de Monteverde, Vecchio, cap a Piazza Fiume, en comptes de continuar pel Trastevere, va tirar pel Gianicolo. Va girar per Aurelia Antica i al cap de pocs minuts corria pels prats de les afores de Roma com una llebre en temps de vacances. A aquella hora, els viatgers eren gairebé tots oficinistes i llegien el diari, fins i tot els que no l'havien comprat, perquè el llegien per al damunt de l'espatlla del seu veí. Un senyor, en girar el full, va alçar els ulls un moment, va mirar fora i es va posar a cridar.
Cobrador, què passa? Traïció! Traïció!
Llavors, els altres passatgers també van alçar els ulls del diari i les protestes es van transformar en un udol tempestuós.
Però per qui es va Civita Vecchia?
Què fa el conductor?
S'ha tornat boig! Lligueu-lo, lligueu-lo!
Quin fàstic de servei públic!
Són 9:45 i a les 9 en punt he de ser al tribunal!
Va cridar un advocat.
Si perdo el procés, demandaré a la companyia!
El cobrador i el conductor intentaven rebutjar les queixes declarant que ells no en sabien res, que l'autobús ja no obeïa els comandaments i que no feia sinó el que li donava la gana. Efectivament, En aquell moment, l'autobús va sortir de la carretera i es va aturar a la vora d'un bosquet fresc i perfumat. Oh, Ginesta, Ginesta! Va exclamar una senyora tota delitosa.
Bon moment per pensar-hi, ara, a la Ginesta!
Va respondre l'advocat. Tant em fa, va declarar la senyora. Faré tard al despatx, m'enclavaran 4 de fresques, però tant més. I ja que hi som, me'n vull fer passar les ganes de collir Ginesta. Almenys fa 10 anys que no en cullo. Va baixar de l'autobús, respirant a tot pulmó l'aire d'aquell estrany matí, i es va posar a fer un ram de Ginesta. Com que l'autobús no en volia saber res de marxar, l'un darrere l'altre, els passatgers van baixar a estirar les cames o a fumar-se un cigarret, i mentrestant el seu mal humor es fonia com la neu al sol. L'un agafava una margarida i se la posava al trau. L'altre descobria una maduixa encara verda i cridava: «L'he trobada jo! Ara hi posaré la meva targeta i quan estigui madura la vindré a collir. I ai, si no la trobo!» Tal dit, tal fet. Va treure una targeta de visita de la seva cartera, la va enfilar en un escuradents i va plantar l'escuradents al costat de la maduixa. A la targeta s'hi llegia: «Doctor Giulio Bollatti». 2 empleats del Ministeri d'Educació van fer una pilota amb els seus diaris i van començar a jugar al futbol. I cada cop que feien un xuc cridaven:
«A fregir espàrrecs!»
En resum, no semblava la mateixa gent que uns moments abans volia linxar els empleats de l'autobús. Aquest, pel seu cantó, s'estaven repartint l'esmorzar de pa amb tomàquet i truita i feien un pícnic sobre l'herba.
«Compte!»
va cridar de cop i volta l'advocat. L'autobús, amb una sacsejada, se n'anava tot sol. Amb una marxa lleugera van tenir temps, el temps just, de saltar-hi a dins, i l'última va ser la senyora de la Ginesta, que protestava: «Ah, no! No s'hi val! Amb prou feines començava a divertir-me!»
«Quina hora és?»
va preguntar algú. «Ui, tardíssim deu ser!» I tots es van mirar el rellotge. Sorpresa! Els rellotges assenyalaven encara 9:45. Es veu que durant tot el temps de l'excursió les agulles no havien corregut. Havia estat un temps regalat, un petit extra, com quan es compra un paquet de sabó en pols i a dins hi ha una joguina. «Però no pot ser!» deia esbadaleïda la senyora Ginesta, mentre l'autobús s'encarrilava pel seu trajecte i tirava avall pel carrer d'Andolo. Tots es meravellaven, però en el diari que tenien sota els ulls a la capçalera hi havia la data escrita ben clar: 21 de març. I tot és possible el primer dia de la primavera.